Avui a l'Ofici de Viure, reconnectar amb la Terra. Diu Alexis Racionero al seu llibre Ecotopia que no és la primera vegada que un llibre es publica amb aquest títol, sinó que ja el 1975 l'escriptor nord-americà Ernest Kallenbach va publicar una novel·la de ciència-ficció amb el mateix nom. A l'Ecotopia de Kallenbach, un periodista visita un nou país amb aquest nom, Ecotopia, que té com a capital San Francisco, per valorar si es pot reintegrar als Estats Units. A la novel·la dels anys 70, el periodista s'adona que la societat d'aquelles terres ha anat per altres camins que comporten una unió molt estreta amb la natura, sense contaminació i amb reciclatge de tots els materials, entre altres coses. L'autor va escriure aquest llibre immergit en l'utopisme hippie i contracultural californià, diu Alexis Racionero, que, apuntant-se a les tesis del nord-americà, ens presenta també el seu manifest, Ecotopia, que ha publicat Anagrama, una utopia de la Tierra, que es basa en la natura, en tot el que ens dona, en el que no n'aprofitem i en tot el que en podríem aprendre. Diu l'autor que la natura és sàvia i si n'escoltem el batec podrem tirar endavant. Cal connectar profundament amb la saviesa de la Terra per establir-hi una nova relació, més mística. La saviesa de la Terra ens espera, la natura pugna per embolcallar-nos i nosaltres insistim a continuar apilonats a les ciutats. D'això també en parla l'autor. Diu, les antigues polis han perdut la seva escala humana desbocades per l'ànsia de desenvolupament industrial i el capitalisme piramidal. Avui a l'Ofici de Viure, reconnectar amb la Terra.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Em dic Josep Maria Mallarac, coordino l'Associació Silena dedicada a estudiar, difondre i promoure el patrimoni cultural i espiritual de la natura i els seus valors intrínsecs. Com podem revertir les tendències insostenibles, autodestructives, en les quals ens enfonsem? Com podem augmentar la consciència, la cultura de la vida, de l'harmonia, per viure amb més coherència? Fa uns anys, des del Pla Nacional de Valors, ho vàrem resumir en la frase següent. Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú des de la coherència ètica entre el que pensem, diem i fem, fomentant la reverència per la vida, actuant amb prudència envers els cicles naturals i amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures. És a dir, superar les contradiccions, la incoherència entre el que pensem, diem i fem, que són font de tota mena de patologies. Superar les tendències miops i egoiques envers els nostres germans i germanes, humans i no humans, presents o que no han nascut encara. Ser prudents envers els cicles naturals, adequant les nostres vides i activitats als ritmes naturals, començant pels nostres propis bioritmes. Tot això demana anar contracorrent de les tendències que ens envolten, d'inconsciència i de dispersió. Demana un gran esforç, sí. D'on traurem la força i la joia per perseverar en aquest esforç? D'una reconnexió profunda, espiritual, amb la Terra, que és mare i mestra, que mai menteix, que ens sosté en tot moment i que tindrà sempre la darrera paraula.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, reconnectar amb la Terra. Amb Isabel Calpe-Rufat, amiga del programa, doctora en antropologia, benvinguda. Isabel,
hola,
gràcies
hola,
per
hola.
Ser amb nosaltres. I Alexis Racionero, ben retrobat.
Hola,
autor de nou. D'aquest Ecotopia, una utopia de la Tierra, que ha publicat a Anagrama, en què aquest mateix títol és explícit i ja ens obre molts camins. Una utopia de la Terra, què seria per tu, per començar, Alexis, aquesta utopia?
Sí, bé, jo com a fill de hippies,
Possiblement una cosa que sento de connexió amb aquella generació és l'idealisme, no? I l'idealisme és quelcom que potser s'ha anat perdent en el camí i estem en un temps de molta crítica, de molta polaritat. Estem agafant consciència sobre el que està passant a la Terra, no? I la Terra ens ho està dient a nosaltres. I jo el que he volgut, pues, és pensar un missatge des d'aquest idealisme, no? Que el llibre, pues, té parts que és crític, perquè òbviament la situació és bastant fumuda, però clar, penso que, com a la novel·la de Kallenbach, no? Que la ciència-ficció, anava a dir bona o interessant, és aquella que ens fa una reflexió potent sobre el que estem vivint en el present, però alhora t'obre portes d'esperança i camins i de dir, doncs, potser el camí aniria per aquí, no? I jo amb aquesta ecotopia, doncs, fusiono aquest idealisme amb coses que m'he anat trobant a la vida, no? El taoisme del que em parlava el meu pare, l'ecosofia del senyor Paniker, que tant em va marcar, o llavors cinematogràfiques com Der Suzzala de Kurosawa, que també és com un mestratge que tinc des de que era adolescent, no?
Bé, Isabel Calpe-Rufat, com ho veus d'entrada, primera impressió?
Sí, no, jo connecto molt. A més, des que acabes de desmentar una de les meves pel·lícules preferides, la vaig regalar fa 2 o 3 anys a un gran amic. Em va marcar moltíssim, no?, aquesta pel·lícula preciosa sobre aquest caçador, no?, de l'estepa, amb tot el seu ideari, no?, i que representa aquesta comunió absoluta, no?, amb la natura, no? Llavors jo penso que aquesta ecotopia, doncs, seria recuperar, no?, aquesta comunió, que això és una gran paraula, no?, d'entrada, doncs, fer passes per començar a respectar doncs, els cicles naturals i a respectar la Terra i ser més, bé, i ser més sostenibles, no? Però després, doncs, bé, és un canvi de consciència, no? Jo penso que el que hem de fer, si no, o sigui, si ho analitzes racionalment, anem cap a l'hecatombe, no? Racionalment. Però és veritat, bé, sempre queda una escletxa d'esperança de dir, bé, si els éssers humans es replantegen, no?, la seva relació amb la Terra, doncs bé, potser aquí hi ha un camí d'esperança, no?, però ha de ser un canvi de consciència, un canvi d'actitud i un canvi de comportaments, no? Tenim molta feina per fer.
I d'altra banda, tu ara no et sents més ben acompanyat, Alexis, del que potser t'hi hauries sentit escrivint aquest llibre fa uns anys.
Sí, vull dir, això són les sincronies, també, no? Vull dir, aquest llibre a mi em va venir al cap perquè els llibres triguen, fa 2 anys o així, i de fet jo estava a Anagrama amb un altre llibre que estic escrivint ara sobre l'underground, i vaig filtrar això, perquè a vegades als escriptors ens passa que estàs amunt però ja t'estan venint 2 o 3, i vaig filtrar això i de seguida em van dir, ostres, espera, para, pues fem-ho, que aquest és un llibre molt interessant, i sí, és un moment... Certament, aquests darrers 2 anys han sigut potents, no?, quant a la natura. I hi ha una cosa del que sortia ara fa un moment, però re breu, que no m'agradaria que els oients o lectors pensessin que per això de connectar amb la natura un ha de ser un savi o un místic, perquè el que ens ensenya Der Suzzala, el caçador i els que connecten amb la natura, és que són gent humil. Vull dir, jo quan era petit i anava a la masia del meu pare a Cinclaus, pues el Falgàs, que era el pagès que estava allà, sense estudis, però era un savi d'aquests absoluts, mirava les muntanyes del Cap de Creus i, tal com veia els núvols, ja sabia el que passaria, no? I ara fa poc he tingut la sort de poder parlar amb la Karen Armstrong, que també ha tret un llibre que es diu Naturaleza Sagrada, i ella incidia molt, pues, amb el concepte de kenosis grec, de no ego, de deixar-nos anar de l'ego i de la importància i la transcendència de les personetes que som per obrir-nos, buidar-nos, i així entra amb la natura, no? O sigui que, al final, què hem de fer? Pues humilitat i veneració cap a la natura, no? I entendre que potser no som tan importants.
Tu també, com a facilitador de ioga, m'imagino que trobes també una connexió profunda entre el ioga i tot el que estàs dient.
Clar, vull dir, el ioga és una pràctica, una ciència, una eina que que ens treu una mica d'aquest pensament racional continu en el que estem vivint, no? I encara que sigui des de gimnasos a la ciutat, etc., bueno, pues poder baixar una mica aquesta freqüència pues et fa més fàcil la connexió amb el que t'envolta, no? I també des d'un altre punt de vista, no? Potser això que dic de la humilitat i... Òbviament, treure's l'ego de sobre és impossible, no? Però bueno, com a mínim, pues estar en un altre punt de vista una mica més serè, no?
Carl Jung. El contacte de l'home amb la natura ha desaparegut i amb ell ha marxat la profunda força emotiva que proporcionaven aquestes relacions simbòliques.
La ciutat reprimeix l'instint i concentra la neurosi contemporània. Cares grises i ensopides al damunt de l'asfalt, cotxes circulant com taüts amb rodes, zombis enganxats a pantalles digitals deambulant sense rumb. Dèiem que s'ha perdut l'escala humana de les antigues polis ciutats. La pregunta és cap on ha evolucionat aquesta escala humana i fins a quin punt aquest retorn, aquesta reconnexió amb la natura de la qual estem parlant és possible viure-la o començar a viure-la en les ciutats. Ens posava un exemple a l'Alexis de que sí que és possible baixant el nivell, com si diguéssim, mental a través del ioga, per exemple, encara que sigui en gimnasos. Recordo que en el seu dia en Lluís Racionero ens deia en aquest programa és que jo no puc ser taoista a la ciutat. Em costa molt ser taoista a la ciutat.
Bé, jo penso que des de la visió de l'urbanista aquí a Barcelona ho tindria molt fàcil. El pla d'Ildefons Cerdà és el millor pla urbanístic que s'ha fet mai per integrar, o un dels millors. Jo en el llibre parlo dels socialistes utòpics que volen crear comunitats utòpiques per compensar els temes de la revolució industrial, però és que Cerdà va planificar doncs, aquestes pomes verdes on avui en dia el que hem fet és posar pàrquings i posar motors i posar soroll. Si anem cap a peatonalitzar la ciutat, no per posar ciment, aquelles famoses places dures, sinó per posar zones verdes, que sí que són més costoses de mantenir, però utilitzem els impostos que paguem i que són molt alts per posar natura, verd, sostenir-ho, i a poc mirem de recuperar els patis interiors, aquí ho tenim molt fàcil. A més, tenim dos pulmons, que un és el Tibidabo i l'altre és Montjuïc, no? Ara, al México DF, a Los Ángeles, a metròpolis gegantines com aquestes, allà és molt més complicat, no? Però hi ha models com Londres o Berlín que ens donen pistes, no?
Isabel?
Sí, no, i després hi ha ciutats que en aquests darrers anys, també aquí a Espanya, no? Hi ha algunes ciutats que estan ampliant les seves zones verdes, després, doncs, fent rutes per les bicicletes, i, o sigui, facilitant als ciutadans, justament, que dintre de la ciutat puguin doncs tenir la possibilitat de reconnectar amb la natura o amb el seu cos, no? Perquè bé, totes aquestes pràctiques com el ioga o jo conec més el qigong, però totes aquestes pràctiques corporals de reconnexió amb el propi cos són també una via per reconnectar amb la natura, no? Llavors una de les formes és justament doncs començar reconnectant amb un mateix, no? Sentint a través de d'aquestes pràctiques, no?, que poden ser pràctiques corporals o també l'esport, etc., sentir-se més present, sentir-se més viu, sentir-se més en pau, en harmonia amb un mateix, això ja és un pas, no?, per harmonitzar-se amb els altres i amb la natura, no?
I amb un mateix, amb un sentit de com deia la Isabel, de canvi de consciència, d'entrar en aquesta noció de que som part de la natura i depenem de la natura.
Sí. No? Clar, aquí hi ha un xip, això és molt important, el que acabes de dir, no? Hi ha un xip mental, no?, que hauríem de canviar, és el tema de la possessió, no?
Això,
clar,
sí.
Tenim el sentiment de posseir el nostre cos, de posseir la natura, i això ens que ve també d'aquesta divisió aristotèlica, no?, entre l'esperit i la matèria des d'Aristòtels, que ha propulsat les ciències modernes, però que ens ha desencarnat, no? O sigui, l'esperit, el que és sagrat, és per una banda i la matèria és per una altra banda. Llavors, clar, tenim l'explotació de la Terra, també ve d'aquesta falta de consciència, no? O d'aquesta percepció de que la Terra és una cosa que posseïm.
Sí.
I el mateix passa amb el nostre cos. Tenim la sensació de tenir un cos, no? Llavors explotem el cos en el gimnàs, etcètera, etcètera, no? I el canvi de xip i el desafiament és començar a sentir que som un cos i que la Terra no és quelcom a posseir, sinó que som part de la natura i la Terra és també un ent, o sigui, és també un ésser viu, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, viure aquest respecte, no?
Sí, és la pràctica de desfer els llindars, no? Això que dèiem de l'ego i tot plegat, doncs, en comptes d'etiquetar i posseir, és buidar, obrir-nos i sentir que som part de la natura, que depenem d'ella i que som una mateixa cosa, i el que és difícil, doncs, és allò que deia el Raymond Panikkar de sentir les pulsacions de la Terra, no? Sentir els batecs de la Terra, no? Ara, això es pot fer amb silenci, anant a la natura i entrant en aquest estat de consciència, no? Ara, hi ha un detall que també és fàcil amb això que deies, de què podem fer a les ciutats? Portar la natura a casa, no? Com fan els japonesos. O altres, no? Vull dir, posa la natura a casa, posa petites plantes o el que puguis, no?
I dels cotxes, què en faries, Alexis? Perquè dius que circulen com taüts amb rodes.
Bé, aquesta imatge ve de... De fet, són unes paraules de Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, que, bueno, és una pel·lícula, doncs, de la meva generació. I home, la veritat és que... Clar, hi ha tota aquesta problemàtica de l'emissió de gasos, etcètera, etcètera. Doncs els cotxes el que faria és el que fan les ciutats avançades i civilitzades, que és habilitar pàrquings a les afores de les ciutats perquè els cotxes es puguin quedar fora de les ciutats, però això sí, un altre cop com a Londres, metro a tot arreu, amb parades cada 500 metres. Si volem fer una ciutat on els cotxes es trobin amb uns laberints i amb unes cues i amb unes coses infernals, o sigui, jo crec que en el nostre cas estem a mig camí, no? I jo clarament faria que les ciutats, el centre de les ciutats, fos peatonal i que els cotxes servissin, pues, per desplaçar-se amb altres distàncies, no? Salvo necessitats de la gent gran i assistències sanitàries i així, no? I a mi el mitjà que més m'agrada de tots sempre ha sigut el tren.
Ja saps que tampoc és fàcil arribar amb tren puntualment a Barcelona.
I al Pirineu menys.
Exacte. L'ecosofia és la saviesa de la Terra. La seva màxima és que som part d'un gran cosmos natural. La natura és la font d'on procedim. Ella conté tots els aprenentatges si la sabem escoltar. Ecosofia ve d'ecologia i filosofia. S'ha de ser una mica filòsof per entendre tot el que estem dient?
Jo diria que no. Que podem filosofar molt sobre tot això, però com deia fa una estona, al final la comunió amb la natura la té qui ha nascut en una societat o en un entorn agrari, a fora, qui ha nascut en un poble, qui surt en bicicleta per la natura, i que al final l'ecosofia és un terme que sona bé perquè ens fa un clic, que és la GIA és la ciència que està interpretant. La Sofia ja és un concepte de sabidoria més antic dels grecs i de més, que és aquesta noció en la que tu no et poses per sobre de la Terra a interpretar-la o a veure què puc fer com una possessió, com deia la Isabel, o com la controlo o així, sinó és, com a mínim, et poses d'igual a igual. I en veritat ens hauríem de posar per sota. I ja sé que això sí que pot sonar estrany, però quan un té un problema, pon a la natura i preguntar què puc fer amb això. I en el fons, els poetes romàntics o pintors romàntics o els que fan haikus japonesos o així, van a la natura, pues això, a aprendre i a trobar inspiració, no? Per això no cal filosofar.
Sí, en el taoisme, no, hi ha molts exemples de savis, poetes i pintors, etc., que entren en una comunió espectacular amb la natura, no? Hi ha pintors de bambús Hi ha un pintor que diu, per pintar el bambú, li pregunten, no, com fas per pintar aquest bambú? Que és, ostres, que sembla real, no? Em converteixo en el bambú, sento la sàvia del bambú, no? Entraven com en un estat, no?, de consciència on podien sentir justament aquesta comunió. Però jo el que volia dir sobre aquest concepte de cosofia, no?, que aquesta sabidoria de la terra. De fet, jo crec que això ho trobem en tots els grans pobles originaris de la terra, no?, que reconeixen, o sigui, que tot el seu sistema de vida es fonamenta en una relació de reciprocitat amb la terra, no? Això que deies ara tu, Alexis, de situar-se en un nivell d'igualtat amb la terra, no? No sóc jo, ésser humà, qui exploto la terra, sinó que bé, hi ha els caçadors, etcètera, etcètera, no? Necessiten recursos de la terra, però sempre dintre d'un equilibri. Són els primers ecologistes, els pobles originaris, no?, de la terra. Hi ha fins i tot conceptes, per exemple, en els pobles andins, per exemple, parlen de la Pachamama, la mare terra, no? Reconeixent que és la terra, venim de la terra, som part de la terra, i tenen també aquest concepte d'intercanvi amb la terra, no? Per exemple, l'Aini li diuen, no? Que vol dir, tot allò que jo trec de la terra ho haig de restablir. I molts pobles, ara parlo, per exemple, dels andins, però diferents cultures, no?, tenen aquesta comprensió de l'intercanvi recíproc de la terra. Jo crec que això és el que s'hauria de recuperar, no?, dintre d'aquesta utopia.
I hi ha un tema també des de les religions, no?, que al final, diguéssim, que el problema, entre cometes, ve de les religions monoteístes, no? O sigui, les religions no monoteístes primitives veneren la natura. I això passa a Índia, passa a Mesopotàmia, passa a l'antic Egipte. La sortida de sol és un miracle cada dia que celebren o celebraven aquestes religions, no? I l'adoració de les estrelles, no?, del cel. I, en canvi, doncs, des del monoteisme, doncs, les religions més judeocristianes, etc., que els miracles s'atribueixen a un déu. I la natura queda com en un segon terme, no? I jo, que no sóc partidari de dualitats i d'oposar, el que diria és que no és qüestió de dir, bueno, doncs no està bé el monoteisme i anem cap a l'altre, sinó anem a buscar un punt de trobada, no? On dir, bueno, doncs si un vol creure en un Déu, està molt bé, però integrem també la natura com part sagrada al voltant nostre, no?
Menys ment i més naturalesa animal per comprendre els designis de la natura. Aquesta és la lliçó dels xamans, escriu l'Alexis. Ells, com els animistes, sempre han cregut que els seus poders eren els dels animals, les plantes, el sol i totes les energies bàsiques de l'univers. Tradicions posteriors mil·lenàries s'han encarregat de venerar-les. A la pàgina 28 fins i tot hi dius que les plantes visionàries ben administrades ens fan veure la realitat prístina i nítida. Bé, sí, no és la primera vegada aquí amb en Lluís o amb el teu pare estaríeu totalment d'acord.
Amb això coincidíem plenament.
Algunes de les principals experiències místiques que ell havia tingut havia sigut precisament amb...
Sí, el que sempre s'ha de posar el filtre, no? O sigui, el mite d'obrir les portes de la percepció, no?, de Blake i Huxley i la via psicodèlica, tot això... Està bé, però jo sempre recordo també el Panikkar quan en un documental que vaig fer sobre la Índia, perquè els hippies anaven a la Índia, que es diu Rubber Soul, doncs em deia, bueno, però al tanto amb això, perquè hi ha gent que li pot anar bé i gent que la via psicodèlica és com un... És tan directa i tan ràpida que et pot crear un cortocircuit, però ell deia que a la gent que estan així, que els oients no ho poden veure, però vol dir que estan com tancats,
i afegia
banquers i polítics.
Ell deia, Panikkar.
Tal com. Els aniria molt bé. Ja era gran i ja pues, tenia menys filtre, no? I certament, home, ens obren les portes de la percepció, però com dic, pues, s'ha de tenir un equilibri, no? I per exemple, a l'LSD o aquestes plantes com Ancilosive o altres, s'han de prendre en un entorn de natura i amb algú que estigui... controlant l'experiència de qui està en el viatge aquest, no?
Sí, recordo que un dia vam tenir aquesta conversa a partir d'un llibre que havia publicat en Josep Maria Fericla sobre l'ayahuasca. I ell és també antropòleg i doctor també en antropologia, igual que l'Isabel Capés Rufat, i psicòleg, i insistia precisament en la necessitat de... d'anar molt en compte amb algú que acompanyi realment. Perquè ara em sembla que la situació és de la legalitat, de segons quines...
Algunes, sí.
Sí. Sí, i potser hi trobes... I se'n fa de vegades un gra massa, no? Perquè trobes...
Sí, perquè s'ha posat una mica de moda moltes cerimònies d'aquestes, però fora del context cultural, llavors pot ser una mica perillós, perquè fins i tot dintre del context, quan estàs guiat, per exemple, per un veritable xaman, pot ser duríssim, eh?
Sí, no, dur.
O sigui, això és
està
duríssim.
Sí, sí.
Llavors s'ha d'anar molt en compte. De tota manera, jo volia dir sobre el xamanisme, que és una paraula que prové de... O sigui, els antropòlegs van acotar aquesta paraula a partir de les formes culturals xamàniques de Sibèria, i després això es va aplicar a totes les àrees culturals, a pràctiques similars o anàlogues, no? El xamanisme, bé, es caracteritza per el que es diu el vol del xaman, no? O sigui, el fet de que en un moment donat el xaman és capaç de sortir del seu cos per viatjar a les esferes del cel i de la terra i a través del coneixement que adquireix en aquest estat de consciència fora de lo normal poder ajudar a la comunitat, ja sigui per guarir alguna persona, per propiciar les pluges, etc. Però no sempre en el xamanisme hi ha l'utilització de substàncies, com pot ser doncs, la ayahuasca, els bolets, etc. No? Hi ha formes xamàniques on no s'han utilitzat la ingestió de substàncies. No? Per exemple, doncs, en el xamanisme que ve de la Xina, el que s'utilitza és el ritme. El ritme i el moviment del cos, que és el que ha donat origen al qigong, per exemple. No? I aquí no hi ha ingestió de substàncies, sinó que és el propi moviment. Diem, per exemple, danses antigues. Se sap que emperadors havien executat la dansa de l'os, o sigui, fent apropiant-se...
I anava a parlar del sufi.
L'esperit dels animals, no? Per entrar en un estat alterat de consciència, no? I adquirir un coneixement, que aquesta és la finalitat del xamanisme, no?
Sí, és que mentre parlàvem venia, no? Que certament, o sigui, al final la clau del xamanisme, que per cert és amb el capítol que vaig tenir més problemes a nivell de l'editorial, de revisions i així, perquè avui en dia... es va obrint el tema, però també hi ha coses que ens costen, no? De dir, bueno, però què és esto d'entrar en trance? Què és esto d'això, no? Però certament la clau del xamà és entrar en trance, no? I arribar a aquest estat alterat de consciència, que com diu la Isabel, pot ser d'aquesta manera, i des d'allà veure. I els sufis, pues, les danses de los derviches i
també,
així,
clar.
Doncs és exactament això.
A través
no?
del moviment.
Clar, el moviment, la dansa, l'alteració de consciència i ja està.
Cada vegada es pots arribar a aquests estats de forma natural. Hi ha un llibre fantàstic que és el Tao de la Física, del Fritz Capra, que ell explica justament en el pròleg del llibre com un dia té una experiència, no? D'alteració de consciència on vora d'un riu de sobte sent que totes les coses estan vives, no? I això és una experiència que es pot arribar
espontània,
també a través
totalment.
De les pràctiques corporals, també a través del qigong o del yoga, que són pràctiques de reconnexió, on en un moment donat pots entrar en un... O sigui, pots anar més enllà de la ment. És que al final simplement és anar més enllà dels teus pensaments ordinaris per entrar en aquest estat de consciència on sents que tot forma part d'una unitat. I per això són tan sanadores d'aquestes pràctiques, no? Perquè et fan sentir que no estàs fora de la terra o de la vida, no? Sinó que formes una unitat.
L'Hipo. Ens asseiem plegats la muntanya i jo fins que només queda muntanya. Thank you.
Sí, ara parlant de la muntanya, justament Lao Tzu, el pare del taoisme, va sentir l'atracció de la muntanya en sortir, després de la seva crisi existencial a la cort de l'emperador, se'n va de la cort de l'emperador i, atret per el magnetisme de la muntanya, arriba al peu de Gudanshan, de la muntanya Gudan, on té la seva experiència transcendent iniciàtica que dona origen al cos del taoisme, no? Del taoisme, que després ell anirà ensenyant.
Jo crec que una pràctica que podem recomanar als oients, que això ve també de Castaneda, ja que hem parlat del xamanisme, Castaneda parla molt de trobar el teu indret, no? Doncs jo afegiria trobar la teva muntanya, no? La muntanya que és la que veritablement es connecta amb tu, no? La meva, per exemple, per infància i per d'això és el Cadí, però tots podem tenir una muntanya, no? Però és bonic que sigui una i que vagis a meditar o a consultar o a celebrar o el que sigui, no?
La natura com a espai diví s'erigeix en una de les premisses centrals d'aquesta cotopia, seguint el llegat dels que ens van precedir en aquesta inspiradora regressió al passat que més aviat sembla un retorn al futur. Parles, Alexis, del temps dels romàntics occidentals, sobretot dels alemanys com Goethe o Hölderlin, per exemple. Era aquesta la natura de la cotopia?
Bueno, jo els admiro molt des de la vessant aquesta de la meva formació com a historiador i doctor en art. Per mi la poesia que parla de la natura em fa vibrar quelcom especial, no? I després també les històries de pintors. Abans, quan parlava, jo pensava en, pues, Monet, per exemple, va morir d'una pulmonia perquè es ficava sota l'aigua per veure els efectes de la llum per pintar Les Nimfees, que és una sèrie meravellosa amb 180 graus que està, si mal no recordo, a l'Orangerie de París. I, no sé, i Turner mateix, que és dels senyors que ha fet els quadres més fantàstics de la natura i les tempestes i això, hi anava, no? I és aquest fet d'ajuntar, doncs, la creació i l'art amb la natura, això sí, amb un estat, en el seu cas, salvatge, no? I potent i forta, no? Que potser els xinesos taoistes, bueno, és la boira aquella i la bruma i la calma, no? Però sempre la natura amb el seu estat més pur, no?
I tornes també als hippies. Abans ens deies que ets fill de hippies. En temps, dius, dels hippies, la gent es va tornar més tolerant en tots els aspectes, religiosos, racials, orals. Així mateix, el present es va convertir en alguna cosa més important que el futur. Avui mirem el passat per portar-lo al present sota una mirada utòpica en què potser, en un futur no gaire llunyà, puguem viure en una relació més harmoniosa amb la natura. Aquest present que es va convertir en alguna cosa més important que el futur, no? Bé, és una de les lliçons que podríem reaprendre o recuperar, d'aquella època, no? Viure el present.
Sí, són aquestes coses que no es tracta de tornar a la contracultura dels 60 ni al temps dels hippies, ni estar en un pla d'aquí 10 anys a veure si hem destruït la Terra o no, o l'hem salvat, sinó estar en el present i el futur, bueno, pues tenir una contemplació així indirecta però no obsessiva. Però jo crec que el passat ens pot donar moltes claus per portar en el present, no? A mi, si ara em dius, pues, un personatge arquetípic de l'ecotopia, doncs un senyor que es diu Gary Snyder, que és el darrer beatnik viu, que deu tenir vora 96 anys, que treballava als boscos d'Oregon i tot això gran part de la seva vida, després se'n va anar al Japó, es va convertir en monjo zen, poeta i gran defensor de la natura, no? Però és practicar, pues, una vida en la que tu tens aquesta consciència de la naturalesa i alhora, pues, pots ser un poeta, pots ser un defensor de les causes, etcètera, etcètera, no? I en aquell temps, pues, no sé, també vaig tenir la sort de conèixer el Rostock després, perquè jo en aquell temps, a mi em van fer en aquell temps, però jo vaig aparèixer després, però el Theodor Rostock, que va ser el que va teoritzar i que va crear aquesta paraula de contracultura i va definir com a sociòleg aquell temps, té un llibre que aquí quasi ni es va conèixer, crec que Cairós el va publicar, que es diu Persona Planeta, any, diria de memòria, que és 74, també en aquest moment, i és un llibre fantàstic, no? Perquè diu, és que hem de crear un arquetip de ser persones, no individus. L'individu està amb la ment i poca cosa més, i tancat amb si mateix. La persona s'obre pues, a la ment, al cos i a l'esperit, no? Com diem en el ioga i altres ciències, no? I després, més que el maliquisme i el anar tancant i a veure si tu ets d'aquí i l'altre és d'allà i no sé què, pues, la consciència planetària, no? I aquí entra pues, també aquesta veneració pues, per l'entorn, la casa on vius, i la casa doncs, és la natura i el planeta, no?
Clar, aquestes persones que, com el Snyder, no?
Sí, sí.
Que es va viure en una cabana, no? També sí. A la natura, una mica també com els vells savis taoistes que anaven a la muntanya a fer el seu treball, no? El cultiu de la seva persona, no? Mm. El cultiu de... Ells anomenaven el cultiu de l'energia vital, del chi. Però que en realitat és un cultiu de la persona, no? Perquè quan fas una pràctica així, treballes el cos, la ment, les emocions i la reconnexió amb tu mateix i amb la vida, no? Llavors, doncs, sí, en aquesta ecotopia, jo crec que del que es tracta és d'esdevenir persones, no? Que tots, però clar, això és tota una revolució, no? Que els individus esdevinguin persones, no? I voldria afegir, perquè jo, també he llegit en el llibre, no? Això de la persona, que és molt interessant, i jo el que estava pensant, el que estava reflexionant és, en realitat, per construir, no? Per anar cap a una societat millor, efectivament, hem de deixar enrere l'antropocentrisme i començar a respectar la Terra i crear una espècie de geocentrisme, no? on considerar que la Terra, al cap i a la fi, és la Pachamama, és la mare de totes les coses. Considerar-la també, com s'ha fet, per exemple, amb els gossos, no? Que ja estan considerats com persona. Dic, tant de bo, en algun moment, realment, ens puguem plantejar que la Terra té també els seus drets, no? I sigui considerada en algun moment com persona jurídica, no? O sigui, no només fer, evidentment, aquesta revolució, no? A nivell doncs, de les consciències individuals de cadascú, que cadascú comenci a respectar o a tenir amb més consideració, no? El que fem amb el planeta Terra, sinó que jurídicament jo crec que en algun moment la Terra, el nostre planeta, haurà de ser considerat com persona. I aquí potser tindrem les bases.
A mi em sembla una gran idea, només acotaria un detall, que és que potser no caldria que estéssim humanitzant a les altres formes. O sigui, que la consideréssim jurídica, que la consideréssim ésser viu, però bueno, els humans som humans, no? I a mi, jo tinc gos, adoro els gossos, i penso que a vegades també tendim a fer de la persona un ésser humà, i un gos és un gos...
Sí,
i...
sí, no, jo no ho dic per això, ja, jo ho dic perquè ja. En la societat en la que vivim...
Entri en aquesta consciència.
Clar, seria una forma pràctica, o sigui, lamentablement, de vegades necessitem, no, d'aquestes coses per produir, perquè hi hagin canvis, no? Llavors, en el moment en què, evidentment, un gos no és una persona, però tu en el moment en què jurídicament el consideres com persona, això ja canvia les coses.
No, com a acte ritual i simbòlic és estupendo.
No sé si algú haurà tingut la idea, no? Però
no, és una gran idea que la Terra tingui una entitat jurídica i que prenem consciència que és un ésser viu i que es mereix tot, no? De fet, és la nostra mare, no?, com deia.
Sí, ens han ensenyat les grans cultures, no?, del planeta, no?
Decàleg fundacional d'Ecotopia, estimar la natura és sàvia, la natura és en totes les coses, la natura és sagrada, som una extensió de la natura, cultivar allò que és bo i viure amb les estacions, la natura sana, viure en ecoregions, renúncia i simplicitat, la natura és la nostra llar, no pas un lloc per visitar. Bé, no tenim temps, evidentment, i el que convidem és a llegir el llibre Ecotopia de l'Alexis, que a més és un llibre breu.
Sí, molt breu.
Sí, sí, que es llegeix en una tarda. Tu volies anar al gra, també.
Bueno, també era una qüestió editorial. Vull dir, aquesta és una col·lecció que jo trobo que és una gran idea que han tingut Anagrama, d'estos nous quadernos Anagrama, que és allò, un pocketbook, no?, que cap a la butxaca i que fa un pam. I jo escrivint-lo, la veritat és que és allò del pot petit i a la bona confitura, no? Perquè quan el vaig acabar i el vaig llegir, vaig dir, home, és petit, és d'això i tal... però és dels llibres que més m'ha agradat escriure i més satisfet n'estic, no? Sé que d'aquí puc fer una extensió, però la veritat és que el format m'ha anat molt bé per condensar idees i no perdre'ns a vegades pues, amb aquestes coses polifacètiques que saps de moltes coses i comences a obrir, obrir i ja et perds.
I fas un totxo. Un aspecte concret per comentar d'aquest decàleg, la renúncia i la simplicitat. Dius que l'ecotopia sap estar només amb el que li cal per viure, que l'excés de consum és una forma d'abús contra la terra i contra la pròpia naturalesa humana. I cada cop, allò que dèiem abans, no, de totes les portes que s'estan obrint, cada cop hi ha més consciència sobre aquest tema. L'excés de consum com una forma d'abús contra la terra.
Sí, perquè és el que acaba consumint l'energia, no? O sigui, la font energètica de la terra pues no és inagotable, no? Vull dir, és finita. I des d'aquells temps de la societat opulenta i molt abans estem en el sobreconsum. O sigui, estem creant necessitats innecessàries. No? Perdó, però tens un telèfon i l'has de canviar al cap de 4 dies perquè l'altre té tres i no sé quantos, i l'ordinador sí. També et caduca perquè el sistema operatiu no sé què. I quan no és el sistema és un mateix que li veus al veí que ha comprat no sé quina moto i vas tu i vols la mateixa. I vinga, no? I al final, clar, la lliçó una mica dels que estan més amb la natura i amb aquestes idees pues és reciclar també en el sentit de aquí ser una mica canyero, però és allò de bueno, netejar la consciència, anar a deixar un plàstic al contenidor d'un color. A veure, si el reciclatge autèntic és dir, pues mira, aquesta no necessito més això, doncs que ho utilitzi una altra. No? O jo, en comptes d'anar a buscar una cosa nova, doncs si la puc reutilitzar perquè aquest altre me la deixa. Vull dir, aquesta és una mica la cultura hippie en el bon sentit, que jo crec que molts joves del nostre temps ja estan entrant en pràctiques així.
Sí,
no?
Totalment.
I vull pensar que ells comencen a tenir una consciència de dir, bueno, aquests tios grans s'han passat 4 pueblos, això no pot seguir així i comencen a fer coses, no?
Sí, hi ha una conseqüència, hi ha l'altra cara de la moneda, però d'aquesta conscienciació, que és quan els entra estrès pel canvi climàtic perquè volen fer tant i veuen que poden, en el fons, individualment, poden fer tan poc que aleshores s'angoixen. Però que això, perquè m'hi he trobat a nivell... Hem rebut correus electrònics de pares que viuen, que ens diuen que els fills ho viuen així, no? Que hi ha un estrès també,
Bueno, potser la cosa és pas a pas, no? I com deia la Isabel, jo crec que si es fa el canvi de consciència, individu a individu, amb petites accions, cada dia podrem avançar cap a aquesta utopia o cap a aquesta idea de que la natura tingui l'espai que es mereix i que nosaltres hi podrem viure millor, no? Perquè això ens fa més feliços.
Sí, hem d'aprendre a respectar la terra, a reciclar, a reutilitzar, etc, i després a reconèixer, no, com aquesta sabidoria, no, de la terra, no? Perquè si féssim amb aquest símil de la terra persona, no? Si ens relacionéssim, si la terra no fos la terra, si no fos una altra persona i tinguéssim aquesta relació, què diríem d'aquesta relació? Completament destructiva, abusiva, insuportable, no? Llavors, doncs, s'ha de canviar i hem de ser solidaris també amb les generacions que venen, no? Que segurament són les que poden canviar més coses, no?
Ens queden 2 minuts. Acabem amb unes pràctiques breus per a ecotopians. Escolta els batecs de la natura, ens proposa l'Alexis. Penetra a la natura remota, camina descalç, expressa creativament la natura, integra la natura a casa teva i viu amb el curs natural de la llum. De totes les subscriu i les practica la Isabel, no? Més o menys. Totes elles.
No sé si totes, però intentem, no? Sí, sí.
Sí, has aconseguit tu escoltar personalment amb les pràctiques de Qigong, escoltar els batecs de la natura?
Sí. Veure, sobretot. O sigui, després de la pràctica, quan obres els ulls, no? Perquè a vegades fas com unes meditacions... he vist aquesta llum que està, o sigui, com si la matèria no existís, no? Fos pura energia, no? Això, quan entres en un estat meditatiu, que la pràctica t'ho permet, no? Doncs ho pots percebre. I també aquesta sensació de connexió, no? De vida, no? Que la matèria està viva i que hi ha una connexió entre totes les coses, no?
Que bonic, eh? Sí. Aprofitem també per recomanar el llibre de la Isabel Calpe-Rufat, que seria un longseller, no? És a dir, perquè ja fa anys que va sortir publicat, eh? És un llibre de referència sobre el Qigong.
Està la tercera edició, el 2019 es va fer la tercera edició.
Sí, és un llibre que mai no caducarà.
No, és un d'aquests llibres de capçalera que sí que és veritat que el tornes a mirar, sobretot a mesura que practiques, si el llegeixes, veus, descobreixes coses noves, no?
I l'Alexis Racionero ens ha presentat, l'Alexis Racionero Reguer ens ha presentat l'Ecotopia, una utopia de la Tierra d'Anagrama. Gràcies, Alexis, per aquesta nova criatura.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
Gràcies també als oients i les oients de l'Ofici de Viure, en nom de la Blanca Busquets al guió, la Nàdia Roig a la producció i en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada, fins aviat.